Ràdio Estel. Són les 10 de la nit.
De jazz, com més, millor. Els dissabtes a Ràdio Estel gaudeix d'un intensiu de jazz setmanal a la Cova del Jazz de Ràdio Estel. De 2 a 6 de la tarda, 4 hores seguides de jazz. Jazz pels descosits, sense mesura, sense límits, perquè de jazz, com més, molt millor. Els dissabtes de 2 a 6 de la tarda, la Cova del Jazz a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Tot el futbol femení amb Aran Soler i Paco Riojo a Ràdio Estel, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.
Hola, molt bona nit i benvinguts a Tot el futbol femení. Una setmana més, avui dilluns, dia 25 de setembre del 2017, dia de la Mercè, de la patrona de la ciutat, us portem una nova edició del programa on parlarem de la Lliga Iberdrola femenina, del Santa Susana, del Cornellà, del Cerdanyola, del Barça, i com sempre repassarem resultats i classificacions de...
Tot el futbol femení a Ràdio Estel, cada dilluns de 10 a 11 de la nit, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.
Comencem el programa d'avui amb Jordi Carretero al control tècnic i amb el Paco Riojo, que ja el tinc aquí a la vora. Paco, què tal?
Pues molt bé, com sempre, portem ja 4 setmanes, cada vegada tenim més seguidors del futbol femení i estem arrasant, com arrasa el Barça també. Ara presentarem...
Sí, perquè tenim a la capitana del Barça, de l'equip femení del Barça, la Laura Ràfols, amb línia telefònica. Laura, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Com anem, Laura?
Home...
Bé, molt bé.
La Laura sí. Ha d'estar contenta, contentíssima, perquè l'equip va guanyar el diumenge al camp de la Real Societat, un equip molt difícil, 0-1, i en marxa, és el líder d'aquesta Lliga Iberdrola. Que sí, Laura?
Sí, bueno, va ser un partit complicat, però al final l'important és que els 3 punts van venir cap a Barcelona.
El partit us va costar Déu i ajuda a guanyar-lo, Laura?
Sí, sí.
Bueno, els partits de futbol per això duren 90 minuts, no s'han de guanyar amb els primers 5, i l'equip va treballar fins al final per aconseguir el gol i emportar-se els punts cap a casa, que és el que volíem. No tots els partits els guanyarem fàcils, i al final posició de futbol i vam acabar 1-0.
Ja us ho esperava una mica, no? Perquè el Fran Sánchez, el tècnic, ja va avisar que no seria fàcil.
Sí, el Real al final és un dels millors equips que té la Lliga, juguen molt bé. Tenien les coses molt clares, plantejades que volíem fer contra nosaltres, i al final, no els hi va acabar sortir del tot bé, que gràcies a Déu, perquè així nosaltres ens hem portat els 3 punts cap a casa.
La Lliga millor no l'heu pogut començar, Laura, 3 partits i 3 victòries, 3 de 3, i jo et volia preguntar, Laura, quin és el rival o rivals a batre aquesta temporada 2017-2018?
Bueno, crec que la Lliga Iberdrola ha fet un salt qualitatiu i tots els equips són molt difícils ja no només quan venen a casa, sinó a casa seva són bastant complicats i hi ha els de sempre, típics noms com el de Madrid, Bilbao, València, Real Societat, Levante i tots aquests.
Escolta'm,
són equips que poden ser molt complicats, però jo crec que al final marxar, per exemple, al camp del Tenerife, Santa Teresa i tots aquests que a priori hauries de guanyar, crec que tampoc seran fàcils.
Escolta'm una cosa, Laura, heu fet un canvi. Teníeu l'amic Llorenç d'entrenador, ara teniu el Fran Sánchez. Com ha acceptat la plantilla i com estan les noies d'il·lusionades amb l'entrada del Fran Sánchez? I quina diferència pots tu donar de l'antic entrenador a l'actual, clar, després d'haver fet la gran campanya que va fer l'amic Llorenç?
A veure, al final som dos entrenadors diferents, i és cert que la base del Barça la tenim la mateixa, però no puc dir-te el canvi, simplement són dues persones diferents, cada un demanava les coses que ell creia, i al final l'equip va mort amb l'entrenador, que és el que... i les seves funcions, tant amb el Xavi quan el teníem, com amb el Fran ara que hem de començar.
Pel que fa a les incorporacions, Laura, un total de 7 jugadores noves, totes elles de gran qualitat contrastada. S'han integrat bé al vestuari?
Sí, bueno, estem... És cert que també fa un començar d'agost i ens estem coneixent encara, però sí, s'han integrat molt bé. Hem intentat que les noves se sentin com a casa i que, bueno, que estem aquí per qualsevol cosa que necessitin.
Tu pensa una cosa, Laura, que ja al Barça se li exigeix moltíssim. Després de la gran campanya de la temporada anterior, aquest any us exigeix la Lliga, us exigeix la Copa, jugueu pràcticament a Europa a la Champions. Serà dura aquesta temporada, no, Laura?
Sí, serà una temporada complicada, però com ho han sigut totes, de fet, no recordo cap Lliga que haguem jugat que ens hagi sigut fàcil. Al final, la Lliga és potser el més difícil perquè és la més regular i de cas la que dura més, però bueno, intentarem, clar que intentarem anar per ella, però per això cal anar, ens plantegem les coses a cap de setmana en cap de setmana i aconseguir 3 punts, perquè pensar ara aquí al juny i com estarem és, crec que és una utopia.
Laura, et parlava ara de les 7 incorporacions noves, molt bones jugadores totes elles. La veritat és que el vestuari s'ha renovat molt i molt aquest any. Elles com veuen el club? Com veuen l'equip? Com veuen el que és l'entorn social barcelonista?
Bueno, jo crec que bé, que molt bé, estan molt contentes. Van venir aquí al Barça amb il·lusió d'estar aquí i poder guanyar coses i al final, pues, no sé, aquesta il·lusió que tenen ens la transmeten a nosaltres, que potser fa més temps que hi som. I bé, jo crec que estan bé, que se senten còmodes i que estan contentes aquí a Barcelona.
Escolta, amb la incorporació d'aquesta jugadora holandesa, la Martens, que ha sigut designada la millor jugadora d'Europa, l'esteu ajudant? S'ha acoplat bé o què tal, Laura?
Sí, bueno, de fet, no només l'estem ajudant amb ella, sinó la resta d'incorporacions que tenim. Sí, s'estan incorporant totes molt bé i tenen ganes d'aprendre ràpid a l'estil Barça i estar el més integrat possible.
El dijous passat, dia 14 de setembre, es va posar la primera pedra al que ha de ser el nou miniestadi, que el seu nom serà Estadi Johan Cruyff. Laura, tu hi vas ser present. Què espereu d'aquest nou camp i quines sensacions teniu de cara al futur a l'equip femení?
De fet, en el moment en aquell ja va ser molt emotiu el fet d'estar allà al mini, pues, que tindrem un lloc, un camp que serà del femení, el cert també serà el Barça B, i segurament dels juvenils quan hagin de jugar la Euroleague i aquestes coses, però sí que tindrem un camp que serà nostre i bueno, el que volem és que la gent s'animi a venir a l'estadi, que serà una passada segons els mapes virtuals que tenen posats ara, i és un, jo crec que és un punt a favor on es veu que el club li està donant molt de suport al futbol femení i això per nosaltres ens... Estem molt orgullosos i molt contentes que el club estigui fent aquesta aposta per nosaltres.
És veritat. Ara, seguint amb el tema de la Lliga, el diumenge jugueu amb el Santa Teresa de Huelva. No són de Huelva, no, aquestes noies?
D'Extremadura.
Ah, d'Extremadura, perdona, sí. M'imagino que, bueno, en teoria sembla que sigui fàcil, però ja veus la igualtat que hi ha amb aquesta divisió d'honor de la Lliga femenina, no?
Sí, bueno, Santa Teresa és un rival que, bueno, que tothom el pensa que a priori s'ha de guanyar i per golejar, i ja et dic, el futbol per alguna cosa dura 90 minuts, és perquè les coses s'han de treballar i no sempre són tan fàcils com la gent que de veure el partit es pugui pensar.
Abans dèiem, Laura, 3 partits, 3 victòries. Cap gol encaixat, pot ser? De moment.
Sí, cap gol
encaixat. 13 a favor, 13 gols a favor i cap en contra. La defensa, realment una muralla, eh? De moment.
Sí, de fet el que és important no és només la línia defensiva i la porteria, al final totes les jugadores acaben defensant i tenim molt clar que mantenir la porteria zero és un punt a favor, ja que com els partits com ahir, pues, marcant només un gol pues, et dona la victòria. Al final tenir la porteria zero és molt important per tot l'equip i per això tot l'equip treballa, ja no només les defenses i les porteres, que és la nostra feina, pues, en teoria, tothom està per defensar això.
Evidentment, o sigui, exigeix aquest any la Champions arribar més amunt que l'any passat, que va arribar a les semifinals. Ja anirem parlant d'això, no, Laura?
Arribar més amunt que l'any passat significa plantar-te una final. Nosaltres ja sabem que el sorteig de la Champions depèn molt també de qui et toca. I, bueno, la tenim d'aquí res, d'aquí la setmana que ve, ja marxem cap a Noruega a la primera eliminatòria i després pues ja veurem. El que intentem és, ja et dic, jugar els partits, anar a guanyar-los, anar a treure'ls, i quan anirem passant, pues ja anirem veient cap on anem, però d'aquí a dir-te que aquest any ens plantem a la final, pues tant de bo d'aquí a uns mesos estiguem parlant de que som a la final, però ara per ara, pues, encentrem-nos en els que tenim i ja veurem què passa.
Ja acabo, Laura, ja acabem. El futbol femení, aquesta pregunta li fem a tothom, perquè hem començat a fer el programa fa poc, i li fem a tothom i volem saber, volem copsar la vostra opinió. Ha anat evolucionant i creixent molt, i ara estem on estem, és a dir, molt a dalt de tot, no? Tu a què atribueixes com a jugadora aquest ascens espectacular del futbol de noies, i què més s'ha de fer per poder continuar ascendint, creixent?
Bueno, crec que s'ha de fer el que s'està fent, que és apostar pel futbol femení, ja no només començant nosaltres les jugadores per això, perquè cada vegada hi ha millors jugadores, hi ha més gent més preparada al voltant, i bueno, les federacions i els clubs estan apostant cada vegada més, perquè veuen que al final el futbol femení és el futur, i mitjans de comunicació també cada vegada estan més amb nosaltres, però perquè al final nosaltres també suposo que el futbol està canviant i nosaltres pues, també millorem amb el temps. I bueno, jo espero que seguim creixent, que sabem d'on venim i on volem anar, i això l'important és saber-ho, i per arribar on volem estar, que és el més a dalt possible, pues cal treballar.
Pues molt bé, Laura. Ara n'acabes amb la Laura, que sí, comentarem una mica el partit d'ahir.
Ja està, sí, l'acomiadem. Laura, moltes gràcies, ho deixem aquí. Moltes gràcies per atendre'ns al programa de tot el futbol femení aquí a Ràdio Estel, i seguim en contacte, i molta sort, i a seguir amb la ratxa de victòries,
I parlarem
moltes
totes.
Moltes gràcies.
Bona nit, adéu-siau, Laura.
Bona nit, adéu.
La Laura Ràfols, que parlava del Barça femení, del primer equip, de les 3 victòries de 3 que porta l'equip. I repassem marcadors i resultats, Paco.
Sí, no, jo el que vull és fer una mica de comentari del partit amb la Real, sí. I el que ens va dir el Fran Sánchez, que és el tècnic del Barça, que quan va acabar el partit, el gol el va fer la noia francesa aquesta, la Busagli, al minut 70, i una vegada que va acabar el partit, el tècnic del Barça, el Fran Sánchez, ha comentat, bueno, va comentar de que el més important és això que hem comentat tu i jo, el zero. O sigui, que no ens ha encaixat cap gol, que té una defensa molt segura, sí. I després un equip que juga molt bé al contraatac, i que no té un equip fixo, sinó que pràcticament poden jugar totes les jugadores, va fent canvis. Ara el diumenge, el dissabte, juguen amb el Santa Teresa, i és el que ha comentat el Fran Sánchez, que aquest Barça no té, diguem, un 11 fixo, sinó que totes estan donant un molt bon rendiment, inclús aquests nous fitxatges que han fet.
Jo vaig veure el partit, Paco, i la veritat t'he de dir que el Barça té molta qualitat, ha posat 7 noves incorporacions. La veritat és que les jugadores, molt bé, sobretot la Marta, la Lekens, la jugadora holandesa que està...
I la francesa que va marcar el gol també.
La Busaglia, que al minut 70 marcava el gol, recordem, el partit va anar molt igualat, fins que la Busaglia, amb una jugada de falta, amb un rebot, va aconseguir també marcar el gol després de la victòria del Barça. El partit va estar molt trebat, molt tancat, al final el Barça va poder guanyar-lo, i el que et deia, la portera de la Real Societat, la basca...
La Quiñones.
La Quiñones va estar molt encertada, perquè va treure bastantes pilotes, sobretot del Barça. Aquesta jugadora em va agradar molt, la veritat és que és molt bona jugadora, però va tenir la mala sort que va tenir una portera davant també molt, molt potent, la Quiñones, sí.
Doncs bé, com que anem contra la Lotxa, repassem la jornada. Santa Teresa 0, Atlètic de Madrid 3, Llevant 0, Betis 1, Albacete 1, Madrid 1, Sporting 2, Espanyol 0, Rayo Vallecano 1, Sevilla 1, Atlètic 3, València 2, Saragossa 1, Granadilla 1 i Real Societat 0, Barcelona 1. La propera jornada serà Madrid-Real Societat, Sevilla-Llevant, València-Sporting, Atlètic de Madrid-Atlètic, Barcelona, Santa Teresa, Granadilla, Albacete i Espanyol, Rayo Vallecano.
La veritat és que pinta bé, La tercera zona de la Lliga Iberdrola, anem per la quarta la setmana que ve, i el que dèiem, l'Espanyol que perdia, Paco?
Sí, home,
l'altre
però,
representant català de la Lliga Iberdrola.
Els tres equips que van a davant són forts, Barça, Atlètic de Madrid i Atlètic són forts.
Són forts. Veurem què passa la setmana que ve. El Barça damunt amb ratxa, l'Espanyol va perdre. Esperem que l'Espanyol pugui també guanyar la setmana que ve.
Sí, ara ja estan més animats.
Tota l'actualitat del futbol femení a Ràdio Estel. amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.
Doncs ja tornem a estar aquí, Paco, ja estem aquí, perquè ara volem parlar de segona divisió i de preferent.
Anem a parlar amb la persona que més en sap de futbol femení des de fa molts anys.
Del que dèiem, de segona divisió i de preferent.
I de preferent. Doncs pues, vinga, anem a parlar amb el Martín, si et sembla, eh?
Martín, bona nit. José María Martín, bona nit.
Bona nit, bona nit.
Martín, però te conocen... A veure, et coneixen com Martín, però és José María Martín, eh?
Sí.
Sí, sí, pero ya a mí me suena raro.
Martín, Martín.
Martín de toda la vida, Martín. Pues venga, vamos a dar todos los resultados que tú tienes y no los tiene nadie.
Venga, vamos a la segunda división nacional. En la jornada número 3, los resultados. Barça 3, Pardiñán 0. Europa 2, Collerense 1. Levante Las Planas 2, San Gabriel 2. Sonsardina 0, Seaúl 0. Español 4, Sporting Mahonés 0, Igualada 4, Peña Ferranca 1 y Palleja 1, AM 2. La clasificación, primero Español y AM con 9 puntos, Barça con 7, Igualada, Collerense y Europa con 6, Sonsardina con 5, Palleja y Pardiñá con 3, Seagull y Levante Las Planas con 2, San Gabriel con 1, Sporting Mahonés y Peña Ferranca cierran la clasificación, los dos con 0 puntos. Bueno, aquí tenemos los equipos que luego pueden entrar en la liguilla para poder tener derecho a subir a Primera División. Y la verdad es que ahora mismo Igualada, Collerense ya lo habíamos tenido ahí en Primera División y ha sido un equipo que siempre... Bueno, le costaba mantenerla, pero se salvó durante algunas temporadas, al final pues cayó. O sea que es uno de los equipos que por lo que vemos están dispuestos a intentar recuperar la clasificación. Europa es otro de los que, oye, está ahí arriba también peleando para intentar subir a la primera división. No estaría mal, que el Europa, un club histórico de aquí, de la ciudad de Barcelona, se pudiese clavar.
Mira cómo ríe, mira cómo ríe el Arán. Es el Europa, él.
Martín, tú piensas que...
Si no... Yo el Europa siempre... Mira, yo de pequeñito vivía ahí en el Guinardó y tenía dos equipos, Martinenc y Europa.
Y dos rivales, porque Martinenc y Europa de unido, ¿eh?
Venga, seguimos.
Eran rivales, pero yo era muy joven y me daba igual.
Oye, Martín, y espera, un incís, perquè el Jordi Carretero, el tècnic, és del Martinenc. Jordi, ets del Martinenc, no?
La setmana que ve parlarem del Martinenc, Jordi.
Venga,
tu
va, però manatge a tu.
Venga, adelante, seguim.
Martín. Sí.
Vale, y luego tenemos, bueno, pues el Seagull, que ha sido un equipo que en las dos últimas temporadas también está luchando por meterse e intentar subir a Liga Nacional, a Primera División. Este año no lo pudo conseguir porque además le tocó una eliminatoria muy dura contra el Madrid. Y bueno, no ha empezado muy bien, pero ahí está. Yo creo que estamos ya hablando de jornada 3, esto todo muy pronto. Incluso está San Gabriel, ¿no?, que me tiene extrañado ahí con un punto en la parte baja, que eso yo creo que... hace muchos años que no se veía, pero bueno, como decimos, se está empezando y creo que va a ser una liga bastante igualada y bastante competitiva, porque veo muchos equipos ahí muy emparejados y ojalá sea atractiva durante toda la temporada para poder comentarla con ganas, ¿no?
Martín, ¿quins veus els favorits? Perquè has parlat aquests, no?, d'Europa, d'Espanyol, per tu quins són els que tenen més possibilitats de...
Sabiendo que Barça y Español no pueden subir por el tema que ya tienen en Primera División, yo creo que está todo muy igualado, ¿no? Palleja están trabajando muy bien, llevan muchos años haciéndolo bien y es un equipo segunda. El otro día tuviste ahí a la capitana y, bueno, ella comentaba que es muy difícil, pero que no reniegan, ¿no?, que van a luchar por esas posiciones. Igualada empezó muy fuerte. Luego tenemos a Collerense, San Gabriel, son equipos que a priori junto con el Seagull, Levante Las Planas, que también la habíamos tenido ahí en la primera división. Yo creo que en un principio son las que van a estar peleando, pero es que ahora está tan, es tan inicio, que bueno, veamos a ver lo que pasa. Yo creo que no podemos decir nada. No veo clara favorita, la verdad.
Oye, una cosa, estuvimos otro día el técnico del Segull, y está muy ilusionado. Acuérdate que han llegado a la final de la Copa Catalana, llegaron a jugar.
Exactamente. Y jugaron play-off de ascenso y final de Copa Cataluña. O sea, yo creo que, por eso te digo, ¿no?, que es uno de los equipos favoritos. Sí que no ha empezado como el año pasado, pero, ostras, el míster es un buen míster.
Sí, señor.
Es una persona que sabe lo que se hace, que gracias a él, el Segull, a él y a todo el cuerpo técnico.
Ahí en Badalona, sí, lo ha.
Pero él ha sido una de las figuras clave para dar ese impulso que le faltaba para estar ahí, ¿no? Durante 2-3 temporadas intentando un hito, porque si el Badalona lograra entrar en la primera división, bueno, sería increíble, ¿no? Uh-huh. Ojalá, de verdad, que le deseo lo mejor, porque como tú bien sabes, yo estuve 3 años en Badalona de coordinador y ha sido una de las experiencias mejores que he tenido en el mundo del fútbol, y le deseo, de verdad, soy un hincha del Segull, conocí a Ferrón y creo que es una persona muy trabajadora, y espero de verdad que el club pueda dar ese salto de calidad y meterse ahí arriba.
Martín, parlem del Pallejà, si et sembla. Què tal? Com el veus?
¿A cuál?
Al Pallejà.
El Pallejà, que...
Sí, yo la verdad es que es un equipo que ha ido de poquito a poquito, y es lo que te digo, ¿no? Estuviste entrevistando, fue a la capitana, creo recordar.
Sí.
Y, ostras, veo una entidad que ha crecido mucho, en el fútbol femenino. No es fácil un pueblo como Pallejà, capaz de estar ahí en segunda nacional, que ya es una liga muy potente, y bueno, estar peleando e intentar conseguir nuevas cosas, para mí sería estupendo que un pueblecito de aquí de Barcelona consiguiese meterse ahí dentro, ¿no?, en la lucha, y estar ahí arriba.
Lo
que quiere decir que se está expandiendo el fútbol femenino no solo a la ciudad de Barcelona, sino a todo el territorio, ¿sabes?
Muy bien, venga, Martín, pasamos, seguimos.
Venga, vamos a la preferente, en la jornada número 2. Los resultados: AEN 2, Fonsanta 2, Tortosa 0, San Gabriel 6, Potén 1, El Estartit 3, San Pedro Pescador 0, Segull, 0. Escola Planadeu 2, Sant Andreu 3, Sant Cugat 1, Vic 1, Atleti Vilafranca 3, Cerdanyola 3 i Molins de Rei 2, Porqueras 2. Molins de Rei 0, Porqueras 2. En la clasificació, Sant Gabriel, El Estartit i Sant Andreu con 6 puntos, le sigue Vic, Sant Cugat i Sant Pere Pescador con 4, Porqueras con 3, Sabadell con 2, Cerdanyola y Atleti Vilafranca, Planadeu, AEM y Fontsanta con 1, Potent y Tortosa con 0 puntos. Sí. Hombre, aquí San Gabriel, si lo veis, está ahí en primera posición con el Estartit, ¿no? El Estartit, otro equipo que también estuvo en lo más arriba posible, ¿no? Y San Andreu intentando también dar un salto de cualidad, que yo creo que el San Andreu ya también lleva muchos años, ¿eh? Yo creo que es un equipo que no es nuevo en el tema de fútbol femenino. Yo lo conozco hace ya 10, 12 años que están ahí o más, funcionando las chicas del San Andreu. Y, ostras, me gustaría también que diera ese saltito, ¿no? Es difícil, porque es difícil, pero ahí está Vic. Siempre hay buen fútbol, siempre mucha pelea. San Cugat, San Pedro Pescador, yo creo que también, ¿no? Segunda jornada, todo por decidir. Y bueno, a ver qué pasa. El Sabadell, por ejemplo, también está ahí para intentar, bueno, hacer algo bueno y meterse también ahí arriba. Yo creo que los equipos, cada día, en tanto en lo que hablamos, ¿no?, en los pueblecitos, en ciudades que no tan pequeñas, están empezando ya a montar sus equipos y a intentar dar el salto de calidad que les permita estar ahí arriba. Yo creo que es muy interesante todo lo que está pasando en el fútbol catalán, ¿no? Mm. O en el catalán femenino, claro.
El Sant Pere Pescador, com el veus, Martín? Perquè aquest també... Sí, és veritat. Sí, sí. O sigui... Digues, digues.
No, pueblo pequeñito, sí. Ahora mismo a dos
maco,
puntos.
Un poble maco, també, Sí, sí.
Ganó Sabadell, ¿no? Llegó el Sabadell y ganó... Bueno, empató a cero en campo Sant Pere. Sí. Un pueblo, ya te digo, es pequeño y que están apostando por el fútbol femenino. Sí, sí. Y a día de hoy, tal y como empezó la liga, pues oye, está a dos puntos de San Gabriel, el Startí, San Andreu. Yo creo que bueno, que se tiene que estar haciendo ahí las cosas bien. Yo también creo que tendremos que hablar con ellas,
Sí, hablaremos. Sí.
Otra cosa, és un poble, perdona, Paco, però és que és un poble, perdona, Martín, és un poble petit i són localitats petites que aposten pel futbol femení. És que, sense voler, tenim tendència a centralitzar una mica el que és aquí Barcelona, tal, o les Rodalies, però és que Sant Pere Pescador, tots aquests pobles, mm-hmm. la veritat és que aposten molt també per al...
Però sí, una cosa, Martín, és que l'Escala, un poble pequeñito, sí. ¿Ha llegado a jugar en División de Honor?
L'Escala.
Jo diria...
No, l'Escala... No, fue... me parece que fue el Startit. ¿No?
Ay, perdona, sí. Perdona, no l'Escala, el Startit. Pero es que el Startit, yo me acuerdo que tuvo una promoción muy importante de publicidad de dos empresarios del Startit y la llevaron efectivamente, que iban de color negro y amarillo. Y estas chicas habían llegado a División de Honor. Y cada vez que jugaban en el campo del Startit, pues que estaba... Estaba a tope.
Estaba ple al camp.
Y aparte se mantuvieron, me parece que llegaron a estar dos a tres temporadas ahí en la máxima categoría, sí, cuando sí, era sí. la Superliga Femenina. Mm. Por eso te digo que los pueblos cada día se está apostando más por el fútbol femenino y yo creo que de ahí van a empezar a salir las grandes jugadoras, aparte que en Barcelona, pero claro... Barcelona es una ciudad muy grande, pueblos como Hospitalet, ciudades como Hospitalet, como Badalona, claro, son ciudades grandes, ¿no? El Vallés también, pero claro, estos pueblecitos que estamos hablando son pueblos pequeños y tienen un mérito increíble porque imagínate el intentar fichar una chica para allí, ¿sabes? Lo difícil que tiene que ser, los desplazamientos, pues oye, están trabajando, me imagino que con las chicas de los pueblos, incluso a lo mejor de los más cercanos y están teniendo unos resultados increíbles.
És que per això ho diem, Paco, que el Sant Pere Pescador, l'Escala, l'Estartit, tots aquests equips, Martín, són importants que es cuidin perquè a més també abarcan tot el territori nacional català.
Martín, tienes que hablar con ellos porque nos interesaría muchísimo hacer alguna entrevistilla a l'Escala, que tú eres ahí el hombre que los conoces. Sí.
Tengo presente a todos los equipos de todos los pueblos.
Claro que sí.
Más
sí,
que
sí.
a los de las ciudades, porque creo, a ver, sin desmerecer, por favor, que nadie interprete que es desmerecer.
Pero creo descomptat,
que es muy importante que le demos también voz a estos pueblos, porque yo creo que tiene que ser una labor tan dura, durísima, ¿no?, para poder elegir jugadoras que... El trabajo tiene que ser excelente porque los resultados están ahí,
Una cosa, Martín, si esto sigue así, tendríamos que hacer 2 horas de fútbol femenino. Se lo
le
tenés que decir al jefe, al gran jefe que ens domina ahora més. Seguimos
por ellas.
Venga.
Vale, Martín, no sé si voleu comentar alguna cosa
no,
más.
No, nada, porque tienes más resultados, ¿no, Martín?
Sí, pero todo ya es lo que te digo, ya podríamos estar aquí media hora.
Estaria mitja hora més. Martín, moltes gràcies i farem això, t'escoltem, t'agafem al guà. Perquè és el que diem, repetim, o sigui, pobles petits de l'interior de Catalunya, de la costa, del sud, del nord, de l'est, de l'oest. Clar, això abarca tot el territori català, per tant, sense voler, a vegades tendim a centralitzar una mica i no és la nostra intenció. Digues, Paco.
Oye, Martín, que ya te anuncio, bueno, podem anunciar que la propera setmana tindrem un d'aquests equips modests, que és el Nàstic de Manresa. Mm-hmm. ¿M'entens? Que creo que hacen una buena campañita.
Estupendo.
Perfecte.
Los pueblos del interior también hay que potenciarlos.
Digues que sí. Martín, moltes gràcies. Molt bona nit i una abraçada.
Bona nit i una abraçada.
Bé, doncs hem parlat amb Martín, José María Martín. Mm. Fem una pausa per la publicitat i tornem de seguida.
Tot el futbol femení a Ràdio Estel cada dilluns de 10 a 11 de la nit amb el suport de la Federació Catalana de Futbol. Cada divendres a les 10 de la nit, el penalti, per parlar del Barça amb Miguel Ángel Ruiz i Cecília Martínez. El penalti, més que un club, més que un programa. Cada divendres a les 10 de la nit a Ràdio Estel. Programa patrocinat per El Cafè d'en Víctor, Ivapeo Cigarrillos Electrónicos, Restaurant Siurana i Instalaciones Berna. Orgullosa. Orgullosa de jugar a futbol. La Federació Catalana de Futbol aposta pel futbol femení i engega el projecte Orgullosa, un projecte que vol normalitzar i popularitzar el futbol femení a Catalunya. Orgullosa. Orgullosa de la Federació Catalana de Futbol.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la. Vols que els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez responguin als teus dubtes de salut i medicina natural? És la mar de fàcil. Truca al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777, deixa'ns el teu nom, telèfon i el teu dubte i nosaltres et trucarem durant el directe del programa. Recorda-ho, nom, telèfon i la teva pregunta al 93 409 2777. La consulta. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atenen les teves preguntes a La Consulta. Truca i deixa'ns el teu missatge al 93 409 2777.
Tota l'actualitat del futbol femení a Ràdio Estel, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.
I continuem parlant de futbol en categoria femenina i parlem ara amb en Toni Pascual, que és el coordinador del Cornellà. Paco.
Pues sí. Hola, hola, Toni, bona nit.
Hola, bona nit.
Bueno, escolta'm una cosa, que volíem parlar amb el Cornellà perquè diuen, comenten dintre del món del futbol femení, que Barça espanyol... Però resulta que el Cornellà és una de les canteres més importants de futbol femení que hi ha a Catalunya, veritat o no?
Bueno, actualment nosaltres fa dos anys que va començar la secció del futbol femení a Cornellà i bueno, el nostre objectiu és intentar ser una de les màximes potències del futbol femení dintre de Catalunya com actualment el futbol masculí. Bueno, estem lluitant per aconseguir-ho.
Evidentment, ara teniu 7 equips, no?
Correcte, tenim 7 equips actualment.
El primer equip a quina categoria està jugant ara?
Ara està jugant a la categoria de primera divisió, al grup 1.
Del grup 1. La veritat és que Cornellà no solament és l'equip masculí, que és un dels equips que està a dalt de tot. Jo crec que amb aquesta idea que vau tindre de captar jugadores perquè vinguessin aquí al camp de Cornellà, en poc temps heu recollit una quantitat enorme de nenes, eh? Perquè a part de l'equip a la divisió, de la primera divisió, el resta d'equips on estan ubicats?
Vale, nosaltres actualment tenim dos equips de la categoria Levi Benjamí, una i un B, que els tenim a segona divisió, amb l'objectiu de que la pugui pujar a la màxima categoria. Després tenim dos infantil a Levi, que un d'ells està, ara en aquest cas, està a la màxima categoria i el ve a segona divisió. I després, per últim, dintre de la nostra, del futbol base, tenim els dos cadets juvenils, que els dos estan a segona divisió, però tenim l'objectiu de que la pugui pujar de cara a l'any vinent a la màxima categoria.
I els objectius quins són? O sigui, anar ascendint, suposo, clar.
A veure, està un club com és el Cornellà, no enganyarem a ningú, és un club on volem la formació de tots els jugadors i de totes les jugadores, però una vegada entres dintre la família del Cornellà, una cosa que has de saber és que tu has d'anar a competir. Competir és estar a les màximes categories. I per estar a les màximes categories has de començar a pujar a divisions per poder jugar contra els Barça, els Espanyols, etc.
La veritat és que quan la nova junta directiva del Cornellà, amb l'Àlex Talavera i amb el secretari l'Andrés Manzano, quan ja van decidir d'una vegada per totes formar el futbol femení per la quantitat de familiars que volien que en una localitat com Cornellà es fes a l'equip femení. Llavors, en aquests 2 anys, heu aconseguit més o menys quantes noies teniu amb totes les 7 categories que teniu?
Mira, ara mateix la xifra exacta no t'ho podria dir, però si no calculo malament, estem parlant a lo millor d'unes 80-90 jugadores aproximadament.
Carai, molt. I quants col·laboradors tens, llavors? Digue'm? Quants col·laboradors tens?
És que, perdona, no t'escolto massa bé.
Sí, quants col·laboradors tens dintre de la...
Ah, quants col·laboradors? Doncs mira, actualment tenim tant entrenadors i ajudants i tot, tenim uns 2, 4, uns 10-12 col·laboradors.
Déu-n'hi-do. Toni...
Sense comptar el primer equip, perquè el primer equip ja disposem d'ajudant, d'entrenador de porters, preparador físic, delegat, etcètera, més els fisios, que ens donen sempre un cop de mà.
La Fundació Privada, Toni, del Cornellà, important que una institució ajudi també a l'equip, no?
Sí, no, des de luego, sí, no, en això no ens hi podem queixar pas. I la veritat que dintre del Cornellà disposem de totes les ajudes, des de dalt, i la tenim aquí per ajudar en tot moment.
He vist que teniu també equip de bàsquet i de rugby, pot ser o no?
El que és la localitat de Cornellà, sí, jo tinc entès que justament al costat tenim el pavelló on juguen a bàsquet i res, a 3 o 4 carrers tenim el de rugby també. Clar, és una zona on es concentra molt a nivell esportiu tot.
Però el que més hi ha, el pàdel, tenim un pàdel allà que és increïble,
Correcte, també hem pogut anar a jugar algun cop allà i la veritat és que està molt bé aquí el poder jugar allà a pàdel.
Llavors, els entrenaments a les nenes és conjuntament amb els nois. O sigui, teniu 2 camps, no? I entrenen a la tarda o molt entrada a la nit?
No, a veure, el que és el futbol va ser entrenar per la tarda. I, a veure, quan parlem de futbol femení, jo sempre ho dic, que aquí és futbol a Cornellà, no diferenciem el que és el futbol femení del futbol masculí. És futbol a cap i a la fi. Uh-huh. Per tant, les jugadores poden estar entrenant perfectament al costat amb els nois. Fins i tot va haver-hi, l'any passat, van fer entrenaments
mixtes,
per dir-ne manera, entre els nens i les nenes, perquè també es puguin conèixer, que puguin col·laborar junts. I el bo és això, a cap i a la fi, que el que volem és que el futbol femení sigui futbol, no s'ha diferenciat del masculí o del femení. El que és el futbol base sí que entrena per les tardes, a la primera o a la segona hora, i el que és el futbol amateur, perquè moltes d'aquestes jugadores o bé estan treballant o bé estan estudiant fins a tard, doncs sí que aquestes ja entrenem a l'última hora, que estem parlant que són les 9 de la nit, 9 i mitja de la nit.
Tots els equips, Toni, tenen... Bueno, tots els equips, moltes institucions, molts equips, moltes entitats esportives, tenen, molts clubs, tenen equips de veterans. De veteranes, és possible que en tingueu algun dia o no?
Acaba de començar molt.
Ja, no, però vull dir que...
A veure, això és qüestió de proposar-ho a l'Alejandro Talavera i que...
Home, clar.
Que ell comenti. A veure, ara mateix pensem que el més important és centrar-nos a la base, que és el futur, i hem d'intentar aconseguir moltes coses. Més endavant, pues, a mesura que les jugades vagin creixent i volen... i es vagin retirant del futbol i volen fer un equip de veterans, bueno, pues, és qüestió de proposar-ho i a veure si el club acaba donant a l'hoquei aquesta proposta.
Una última pregunta, perquè ens ho han demanat moltes mames, mares de nenes. Tu tens els resultats d'aquesta jornada, dels 7 equips que han jugat?
Te'ls podria donar, sí, cap problema.
Perquè els han demanat, ja que s'han enterat que fem un programa de futbol femení, i si ets tan correcte i tan amable, els pots donar?
Sí, mira, el nostre Levivé va jugar contra la Roca del Vallès el diumenge i va guanyar 5-4. El nostre Levi el dissabte va jugar un torneig a Martorell i va quedar eliminat a semifinal pel Manu Lanzarote, i el diumenge va jugar un altre partit contra la Roca i va acabar perdent 1-4. I després, el que entrem a la categoria infantil, l'infantil B va guanyar tant el dissabte, com el diumenge, va guanyar els seus dos partits per 6-1. A l'infantil va guanyar el torneig el dissabte a Martorell, va quedar a fase de grups eliminat, i el diumenge va perdre 1-3 contra la Roca del Vallès. I ja parlem dels cadets juvenils. El cadet juvenil B va guanyar 12-0 el diumenge, i el dissabte el cadet juvenil A va guanyar el dissabte 11-0. I després ja parlem del primer equip, que va guanyar ahir diumenge per 7-1 al Sant Boià.
Paco, alguna cosa més? Ja
no, jo crec que ha sigut una primera presa de contacte, no?, amb el Toni, i el del Cornellà, doncs pues vinga, ja seguirem endavant, no?
Per quan vosaltres vulgueu, ja sabeu, teniu el meu telèfon de contacte i tot amb el que es pugui ajudar estaré aquí.
Toni Pasqual, coordinador del Cornellà, moltes gràcies per atendre'ns aquí a Ràdio Estel, a tot el futbol femení, i ens seguim parlant de tot plegat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu.
Tot el futbol femení a Ràdio Estel, cada dilluns de 10 a 11 de la nit, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.
I continuem amb tot el futbol femení. Abans parlàvem del Cornellà i ara ho farem del Siagull. Parlem amb el Jordi Ferrón, que és el tècnic del Siagull, l'equip de Badalona femení, Paco, un equip que també pinta prou bé.
A més, li vàrem prometre a l'amic Ferrón que si pogués ser podríem parlar cada setmana de l'equip del Siagull, perquè està fent una molt bona temporada. Recorda't que va arribar, com ja hi hem dit, a la fase final del Campionat de Catalunya, que es va celebrar a Gavà, i va fer un bon paper. Llavors, pues, ens agradaria que ens comentés com ha anat aquesta setmana la jornada, com ha anat l'equip.
Jordi Ferrón, bona Hola. Nit.
Hola, bona nit. Què tal, com estem?
Què tal, Jordi, com estàs tu? Nosaltres, de fàbula, tu. Tu no sé, però suposo que també bé, perquè l'equip va prou bé, eh?
Sí, també, bueno. Bueno, aquesta setmana hem tret un punt fora la casa, que sempre un viatge a Mallorca, que a vegades és complicat, però sobretot, si m'haig de quedar molt alguna cosa, em quedaria amb les sensacions de l'equip, que ha fet un bon partit. Una llàstima, doncs, que no poguéssim agredir-se algunes ocasions que vam tenir. Però, bueno, bé, les sensacions són bones i intentar, doncs, aquesta setmana aconseguir la victòria, que l'equip ja s'ho mereix.
Home, és que la veritat, hem llegit, ens han comunicat els resultats d'aquesta jornada, i Déu-n'hi-do la quantitat d'equips bons que hi ha aquest any en la categoria aquesta, eh?
Sí, aquest any jo crec que serà un any bastant competit. Crec que els equips s'han reforçat bé i segurament serà molt més nivellat que les últimes temporades, on sí que és veritat que els dos, tres primers es marxaven ben aviat i es mantenien tota la temporada d'ara. Aquest any jo crec que hi haurà una regularitat i moltes més jornades amb resultats més emparellats que no anys anteriors.
Com veus a les noies, a l'equip?
Bé, ja et dic que aquesta setmana va estar millor. Crec que hem donat un passet endavant de lo que estàvem donant aquests partits i ja ens hem tret tres partits que creien que eren realment molt complicats, un inici difícil, com era Barça Espanyol i aquest viatge al Camp de Sant Sardina. I aquesta setmana, doncs, continuar amb la mateixa dinàmica d'aquest últim partit, intentant, doncs, ja aconseguir el resultat realment positiu i que aquestes sensacions que hem tingut durant bona part de la pretemporada i l'altre dia, doncs, es reflexionen en el marcador.
On aneu aquest cap de setmana?
Aquesta setmana juguem a casa contra el Levante, Les Planes.
Partit difícil, eh?
Sí, tots són difícils. Això està claríssim, tots són complicats. Però sí que és veritat que quan tu veus en el calendari Barça i Espanyol són rivals que ja saps que de principi t'ho posaran difícil. Levante, doncs sí, també serà un rival complicat, però ja torno a dir, crec que aquest any tots els partits seran difícils i ara mateix, doncs, realment el que més em preocupa és intentar ser nosaltres mateixes, intentar, doncs, ara el rival vingui qui vingui i començar a donar la nostra veritable imatge, com hem fet, ja dic, en bona part de la pretemporada, fins i tot, doncs, això, en la Campionat de Catalunya, que és un paper molt digne.
Jordi, ara que parlaves d'això del calendari, clar,
sí,
sembla que et treguis, pel que dius, sembla que t'estiguis traient un pes de sobre, és a dir, prefereixes, ja, a tu com a entrenador, ja us ha anat bé jugar contra els equips forts ara ja? Entenc que vols dir això,
bueno,
no?
Realment, si els resultats haguessin sigut millor, sí. Però, bueno, és el que toca. El calendari al final es juguen tots. Però sí que és veritat que que per característiques m'hagués agradat un altre inici, amb rivals una mica més, no tan forts com els que hem tingut, perquè jo crec molt en les dinàmiques, crec molt en els estats mentals, i aconseguir victòries ja estava des del principi sempre t'ajuda a rendir una mica més i amb més tranquil·litat. Ens ha tocat d'aquests tres rivals, i sobretot Barça Espanyol, un viatge difícil, com sempre és viatjar a les Illes, amb el que suposa el ficar-te d'un aviat per anar a competir un partit complicat. I ara ens toca començar amb rivals que potser, no diria fàcils, però sí que no tan complicats com un, com ja et dic, com un Barça o un Espanyol que tornen a ser candidats a estar dalt de tot.
Escolta'm una cosa, l'equip rival del Segui és potser el Sant Gabriel? És com més afició hi ha quan jugueu amb el Sant Gabriel, el període de l'eterna rivalitat, que queda tant a l'hora, Sant Adrià, Badalona...
No sabria dir-t'ho. No sabria dir-t'ho perquè bueno, sí que és veritat que sí que estem a prop, sí que és veritat que moltes jugadores per distància han format part d'un club i de l'altre, però fins fa un parell d'anys aquesta rivalitat no existia, perquè el Sant Gabriel sempre havia estat molt per sobre, fins i tot jugant a Superliga, mentre que el Sigul som un equip que hem sortit una mica més de baix. Però bueno, ara que estem ahir tots dos a la mateixa categoria, doncs sí que és veritat que portem més pares, portem això, però bueno, no sé dir-t'ho, perquè realment quan et ve un Barça, un Espanyol a l'estadi, doncs sempre hi ha bastanta gent que ve a veure't el partit.
Jordi, el futbol professional, el futbol masculí, bueno, el femení també, es diu, sempre es diu, no?, allò de que quan un equip viatja, es passa hores volant, amb avió, amb viatges aquí i allà, es cansa, no?, les jugadores, en aquest cas. També passa, o sigui, també noteu molt quan viatgeu vosaltres aquest desgast?
Sí, bueno, però no és pel desgast del viatge, perquè realment com a viatge tens 40 minuts. És per el canvi d'horaris, no? El tema de tenir que aixecar a les 6 del matí per agafar l'avió de les 8 i quart, 8 i mitja, per arribar a jugar a Mallorca a les 12 sense que tenir cap ensurt que no puguis tenir problemes de l'avió i no puguis presentar-te al camp. Jo crec que quan has de competir a aquesta hora, doncs és una llàstima que no puguem viatjar com viatgen moltes vegades els equips masculins, no? El dia abans per fer nit allà, per aixecar-te un horari més respectable, no tenir que aixecar a les 6, 6 i quart per competir un partit tan important de Lliga. Però bueno, també els hi passa a les mallorquines com venen aquí a Catalunya, o sigui que no són excuses, són coses que ens hem de treure tots els equips de sobre, i esperem de tant de bo, doncs, d'aquí uns anys els equips femenins podem viatjar, doncs, preparar viatges realment de futbol, no? com el que t'estic comentant, no? Poder viatjar una nit abans per poder, doncs, dormir bé i poder sopar bé, poder esmorzar bé i poder anar al camp amb bones condicions. Tant de bo arribi aquest moment en el futbol femení, doncs, sigui tan semiprofessionalitzat que podem realment, doncs, viure el futbol com es viu amb els equips masculins.
Escolta'm una cosa, volem donar una notícia que ens va arribar ahir des de Madrid, que la Lliga Iberdrola va tindre l'anual reunió de futbol femení i es veu que ha comentat de que aquest any vol potenciar encara més el futbol femení. Jo crec que és una bona notícia, no?
Sí, home, evidentment, tot el que sigui potenciar i afavorir el futbol femení, benvinguda. Jo crec que s'estan donant passets endavant. S'estan donant passets endavant i això ho estem notant. Ara amb els partits per televisió també ajuda a difondre el futbol femení, no? Que les nenes també de la base vegin que si ho fan prou bé, doncs també s'ho podran sortir per la tele, i a tothom li agrada això. I tot el que sigui potenciar això, que arribin més calés, seran més recursos, seran millors entrenadors, seran millors instal·lacions, serà major repercussió i serà una roda que al final, que jo crec que ja ha començat a rodar i esperem que no pari mai.
Jordi, ja acabem, l'última. Això que deies, que crec que és important, de l'equip, dels equips masculins que viatgen un dia abans, vosaltres aneu al mateix dia.
Alguns. Clar,
alguns.
Pensa que també la crisi també va arribar als masculins.
També va arribar, sí, però el tema és, esteu lluitant o voleu fer alguna cosa per intentar que també, o sigui, equiparar, de la mateixa manera que el futbol femení està creixent, s'està equiparant molt al futbol masculí i cada cop va més, clar, aquests detalls també marquen una mica la igualtat, sí. De dir, escolta, el futbol femení, el masculí viatja un dia abans, alguns equips no tots, però el femení també volem que viatgi un dia abans. Això, esteu fent alguna cosa o voleu fer alguna cosa per intentar que també es pugui fer?
Jo crec que són reivindicacions que tenim tots els equips de sempre, però no només això, tot, parlem de mateix, tots són calés. Jo crec que cada setmana parlem una miqueta de totes aquestes reivindicacions, no? Sí, veig un dia abans, que seria el normal per poder fer un parell de condicions. Tant el Sigul com tots els equips, estic segur que els entrenadors... Bueno, sempre que els entrenadors també tinguessin l'oportunitat de poder viure d'això, o poder tenir que ens compensi, no el veig un dia abans i deixar la setmana. Però, bueno, esportivament, evidentment, tot el que es prepara el partit de les millors condicions possibles s'afavoreix, però hi haurien unes coses abans que s'haurien de canviar. Jo vam parlar de temes d'espais d'entrenament, de dies d'entrenament, d'horaris d'entrenament... una llista tan llarga de reivindicacions que podríem fer, però que jo crec que poquet a poquet tant les jugadores com els clubs, com la societat en general, està conscienciant de que realment si es vol apostar pel futbol femení s'ha d'apostar de veritat, no amb la boca petita.
Jordi Ferrón, molt bona nit. Moltes gràcies per la teva aportació. En seguim parlant.
Perfecte.
Adéu. Molt bé. Bona nit. Adiós.
Tot el futbol femení amb Aran Soler i Paco Riojo a Ràdio Estel. Amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.
Estoy aquí, preparada. Bé, doncs continuem el programa Tot el futbol femení i volíem parlar ara, ja per acabar el programa, Paco, queden res, 7-8 minutets. Parlem de l'equip ideal de la Lliga Iberdrola. A veure...
Sí, mira, ens acaba d'arribar. Mira, la portera és la Quiñones, que tu has destacat.
Sí.
Vas destacar que va ser la millor jugadora de la Real Societat.
Jo crec que ahir va ser la millor jugadora de la Real Societat. Li va treure 3 pilotes o 4 a la Martens, a la crack del Barça, la jugadora aquest any, la Marta Lic, com ja t'ho diré.
La francesa.
Sí, holandesa. I la veritat és que va ser la millor portera de la Real, per mi, perquè va evitar 2 o 3 gols del Barça.
Pues molt bé, a la defensa tenim a la Jade, que és una jugadora del Real Madrid, tenim a la Nicar, que és del València, tenim a la Hernández de l'Sporting i tenim a la Cati Robles de l'Atlètic de Madrid. Això a la part de darrere, que no hi ha cap catalana, són jugadores que, com veus, són entre l'Atlètic de Madrid i Real Madrid. Mm. Llavors, a la mitja està la Izaguirre, que és de la Real Societat, i ara sí, trobem una jugadora del Barça, que és la Basaglia, que és la que va marcar el gol.
La que va marcar ahir, sí.
I la Losada, que juga amb el Barça, també. O sigui, hi ha 2 jugadors del Barça. Sí. I a la delantera tenim a la jugadora Bea Parra, del Betis, la Yelma Correas, del Atlètic, i la Viola, de l'Atlètic de Madrid.
Està prou, eh?
Què et sembla?
Bé, la portera, la Quiñones, molt, molt bé ahir. Les altres també, perquè pel que has vist, pel que s'ha llegit, també molt bé, eh? Les altres totes tenen una important i molt potencial i molta qualitat. Sí, sí.
Després tenim les golejadores, sí. Les màximes golejadores, que tenim a la Nacànic amb 3 gols de l'Atlètic, tenim a la Marta Torrejón del Barça amb 3, a l'Andrea del Barça amb 3, tenim a la Palés del Rayo Vallecano amb 3 i la Viles, del València, amb 3.
Home, l'Anna Cànega, perdona, Paco, però és de les que sempre destaquen, eh? L'Atlètic, eh?
Jo diria que sí. Vinc a dir-te que a l'11 ideal sempre hi ha jugadores del Barça que destaquen i esperem també que hi hagi aviades de l'Espanyol que s'estan recuperant poquet a poquet, no?
És el que estava pensant. Mira, m'ho has tret de la boca, m'has arrencat la llengua, la paraula de la llengua, i això per un cantó. També l'Alexia Putellas, que ha estat més una vegada a l'11 inicial, com a mínim la temporada passada. Aquest any encara no recordo si ha estat, però sí havia estat moltes vegades, moltes setmanes a l'11 ideal.
De tota manera, jo penso que el dissabte, no sé si juguen... No recordo que si juguen dissabte o diumenge.
Dissabte.
Dissabte amb el Santa Teresa. Crec que aquestes golejadores tenen oportunitat de seguir el seu augmentar els gols.
Més coses, Paco, perquè el Mundial del 2019 també comença... A veure, queda encara temps, però se n'ha de començar a parlar, no?
Sí, mira, del 7 de juny al 7 de juliol jugaran a les localitats de Grenoble, L'Havre, Lyon, Montpellier, Niça, Reims i València. És tot un campionat del món, però amb totes les de la llei, eh? Vull dir, amb moltíssimes categories.
A sol any 2019, eh?
Del 2019. Els partits que jugarà a la selecció d'Espanya seran el primer partit el dia 23 d'octubre amb Israel, juguen a Israel. El dia 24 de novembre Espanya-Sèrbia juguen a Sèrbia. I el dia 28 de novembre juguen contra Àustria a un amistós a Mallorca. Això són partits previs i amistosos per anar preparant
el mundial.
Aquest Mundial que es presenta molt interessant. Home, tu ja vas veure, ara fa poc, van fer el campionat d'Europa aquí a Anglaterra, que va ser, a Holanda, perdona. I, bueno, totes les televisions i pràcticament s'estan donant partits que ja està creant una gran afició amb el món del futbol femení.
Les favorites, ja ho vam dir la setmana passada, que em sembla que són Anglaterra, Holanda i Alemanya.
Són les tres, en teoria, favorites, sí. Però clar, estan ara apretant molt la Dinamarca, que va arribar a ser... Dinamarca va jugar a la fase final, també, sí. I també les jugadores nòrdiques, com a Noruega, Suècia, són més fortes.
I Espanya, que va dir el Martín la setmana passada, que en teoria potser el Mundial no el guanyaria, evidentment que té possibilitats, però que seria és una selecció potent.
És una selecció molt potenta, I vamos, jo crec que aquest any podran fer un bon paper, no arribant a la categoria de les altres. Pues també tenim una altra notícia, que després de 9 anys, la UEFA ha decidit acabar amb la tradició de poder celebrar la Champions femenina a la mateixa ciutat que la masculina. Mm. Així, el 2009, com ja hem dit, se jugarà a Ferencváros i l'altra se jugarà segurament a Anglaterra.
És a dir, que canvien la ubicació, eh?
Evidentment.
Ara estava pensant, Paco, jo incidim en detalls, perquè, clar, a la vida també són detalls, a vegades. Tu dius, el futbol femení, ho dèiem fins ara, ha evolucionat i està equiparant-se amb el masculí. No està del tot equiparat. Però tu fixa't en el detall que comentava el Jordi Ferrón, extrapolable també al futbol internacional, que les primeres divisions suposo que ja ho tenen en compte. Però, clar, viatjar el dia abans, alguns equips del futbol masculí ho fan.
Sí.
Els femenins que ho comencin a fer, també.
Sí.
No?
Jo crec que sí.
Si volem equiparar un futbol amb l'altre, es comencen per detalls, també.
Però,
per no, això... Són detalls petits, però s'han de tenir en compte.
Per això t'he dit que aquesta reunió d'Iberdrola, l'assemblea que va haver-hi ahir a Madrid, estan intentant solventar aquestes facetes. Per exemple, tu saps que amb el futbol masculí els equips que juguen, bueno, de segona, que juguen a Canàries i tot això estan subvencionades per la federació. Uh-huh. Aviam si poden fer-ho també amb les noies, això ho ignorem.
Evidentment. Ho dic perquè, clar, tu pensa que un equip femení, o un equip de futbol qualsevol, ja no femení, masculí també, o de nens o de nenes, que viatja el dia abans o viatja el mateix dia, que és el que deia el Jordi Ferrón, s'han de llevar a les 6 del matí, no juga, jo crec, amb les mateixes condicions ni físiques ni mentals que el rival.
Et comentaré alguns casos d'aquests localitats. Per exemple, a Esparreguera hi ha un equip de futbol femení que estan en aquest grup de la segona, crec que està. M'explicava la seva capitana, la Maria, que s'han d'aixecar a les 6 del matí, per exemple, si juguen a València... Ah. A les 6 del matí.
I anar al mateix dia, jugar al mateix dia.
I tornar al mateix dia. Ah. M'entens? És clar. No tenen el pressupost de... I moltes vegades elles es tenen que pagar el dinar.
Sí, Paco, però ja per... Evidentment per pressupost. Però ja per llei també hauria de ser.
Jo diria que sí.
No? Establir unes regles esportives, en aquest cas, que diguessin que també les noies viatgessin el dia abans.
Jo crec que sí. Poquet a poquet ho anirem arreglant. Després tenim la gran sort de que la televisió està ajudant molt. Ahir van donar el partit del Barça amb el Real Madrid.
Sí.
Això crea afició. Lo de les quinieles, que ens han comunicat que segurament entraran a les quinieles. Vinga, dic, escolta.
Dos partits cada setmana, eh?
Per això et dic.
A veure com va. Bé, ho deixaríem aquí perquè ja arribem a la part final del programa. Tanquem el programa d'avui. I vols comentar alguna cosa més, Paco?
No, jo crec que està dit tot i ara, la propera setmana, doncs, continuarem parlant de tot lo relacionat al món del futbol femení i tindrem també entrevistes, evidentment.
Evidentment. Ho deixem aquí. Jordi Carretero ha estat el control tècnic i nosaltres tornarem dilluns que ve a la mateixa hora, aquí, a Ràdio Estel, a tot el futbol femení. Adéu-siau, bona nit i molt bona setmana a tothom.
Bona nit.